Hola a tothom. El 30 d'octubre de 2012, avui fa 10 anys, va néixer el Consell de Ciutat. L'alcaldessa del moment, Mercè Conesa, el va qualificar com el màxim òrgan consultiu i de participació ciutadana de Sant Cugat per abordar qüestions d'àmbit social, econòmic o mediambiental d'especial incidència ciutadana. Per aquest motiu, per recordar aquesta data, hem reunit a l'estudi de Ràdio Sant Cugat a tres persones que han format part d'aquest Consell de Ciutat en algun moment d'aquests 10 anys. El grup inicial era de 30 persones, un representant de cada consell de barri i taula sectorial, un regidor de cadascun dels grups municipals, 5 representants d'entitats socials, 5 representants d'associacions de registre municipal d'entitats, 5 persones de rellevància ciutadana i 4 ciutadans escollits de forma aleatòria. Tenim avui, a Cugat Mèdia, per un costat, Eduard Jané, que va ser membre d'aquest consell del 2012 fins al 2020 i, a més, en va ser vicepresident del 16 al 2020. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
També tenim amb nosaltres a Tana Collados, que és membre del Consell i vicepresidenta des del 2019. Molt bon dia.
Bon dia.
I també tenim a Carles Castell, que també forma part del Consell de Ciutat des del 2019 amb el canvi de mandat, amb el canvi de govern. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Benvinguts a tots tres i crec que, com que es tracta d'una tertúlia per fer una miqueta de balanç d'aquests 10 anys, des del vostre punt de vista i des de la vostra experiència, quins fruits ha donat el Consell de Ciutat durant aquests 10 anys? Eduard, si vols, com a més veterà, comença tu.
Moltes gràcies. A veure, jo quan vaig ser convocat per anar al Consell de Ciutat i anava com a representació del Consell de Cultura, que havia començat el 2005, és a dir, el 2006, perquè va fer el Pla de Cultura el 2005, i se suposava que en aquell moment faria falta també una persona que estigués implicada directament amb els fets culturals de Sant Cugat, que en tenen molts, de tota mena. Jo penso que... Bé, primer, m'agradaria definir-me. I hem de fer això des de fa molts anys com a escèptic optimista. Penso que el escepticisme és bo per considerar, per reconsiderar segons quines coses, abans de començar-les. I ser optimista també perquè, si no, no comences amb res. Per tant, quan em van dir per poder participar en el Consell de Ciutat, vaig considerar que era una bona idea l'existència, la creació d'aquest Consell de Ciutat, com un element que hauria d'ajudar els ajuntaments, els governs municipals, a poder entendre determinades coses, saber inclús determinades coses i, per tant, posar en pràctica determinades coses. Haig de dir que l'experiència meva al Consell de Ciutat no puc dir que sigui absolutament positiva, ni tampoc negativa, continuant amb el fet de l'escèptic optimista que deia abans. El Consell de Ciutat, evidentment, és un ens consultiu, ho diu el propi nom, però no és executiu. Com a conseqüència, la funció, la realitat d'aquest Consell, l'eficàcia d'aquest Consell, només té sentit segons la resposta que tingui el govern municipal corresponent. És obvi que el Consell pot presentar determinades coses que s'han parlat prèviament o comentar, és a dir, fer, discutir, enraonar sobre unes aportacions que diu o fa el govern municipal. I a partir d'aquell moment serà el govern municipal, òbviament, el que decidirà si allò es fa, si no es fa, si es fa d'una manera o si es fa d'una altra. Però la part negativa, per mi, d'aquesta experiència del Consell de Ciutat és que aquest Consell no va ser, almenys en el temps que hi era, massa consultat, que és una contradicció absoluta, perquè, òbviament, si s'ha format un Consell amb unes persones que es considera que són aptes per poder fer això, aconsellar, el més normal és que es fes. I parlo una mica aquí, perquè si no els meus companys no tindran ocasió de dir absolutament res.
Molt bé. Doncs com que vosaltres heu viscut, diríem, aquests últims 3 anys del Consell Consultiu, els anys en què l'Eduard no hi ha sigut, vosaltres com heu viscut? Realment teniu la sensació que és un Consell Consultiu, que se us consulten les coses importants de la ciutat? Carles o Tana, qui vulgui, dels dos.
Jo haig de dir que no tinc massa perspectiva perquè només hi ha estat aquest últim mandat, per tant no sé quina és la trajectòria. S'han consultat força coses, tampoc tinc molta seguretat que tot, que realment es pugui, totes les opinions, que són molt diverses i moltes vegades tan diverses com dispars també, i a vegades no, quan no hi ha un tema concret sí que dona la sensació que a mi m'ha quedat una mica aquesta sensació de que a vegades no saps molt bé com funciona, ni tampoc la gent com funciona, com vehicular els sentiments, les necessitats, els pensaments. Pensa que ens ha agafat molt en pandèmia, hem fet moltes reunions en Zoom, moltes, vull dir que al final transmetíem sensacions que tenien a veure amb el moment, en els dos anys claríssims que han estat el 20 i el 21, sobretot el 20, doncs que transmetien molta, les diverses entitats, molta preocupació social pel que passava. Després s'ha anat modulant, però és veritat que un cop s'han fet grups de treball, el Carles n'ha liderat un que jo crec que ha funcionat molt i molt bé, que ha estat el de la Torre Negra, potser també perquè és de, si em permets, no sé si tu estàs d'acord o no, potser perquè dintre de tot és dels més fàcils, perquè hi ha grups de treball que és molt difícil, tu pots vehicular opinions, però és molt difícil que pugui anar més enllà. Que pugui anar més enllà. Tot i que ja seria molt bo que complís la funció que penso que té el Consell, i és que els grups municipals, per no dir els que lideren el consistori, escoltin. Que és una cosa que espero, desitjo i no sé fins a quin punt. Perquè es traslladen moltes opinions, a vegades fins i tot, jo crec que en els consells de ciutat, a vegades les coses més que puguin semblar més extentòries, més absurdes o més, són les que realment ens afecten més. Si un barri té una preocupació concreta, jo penso que és el lloc on precisament, encara que després hi hagi els grups local, els grups de barri que vehiculin aquestes coses. No ho sé, em quedaré amb el desig. Encara, encara ens falta legislatura i veurem a veure com va.
Molt bé. Carles?
Sí, és clar, han estat 3 anys molt excepcionals, no? Perquè jo crec que no ens vam reunir presencialment fins fa uns mesos. De fet, des que vam avançar amb el canvi, es va anomenar el 2019, però les primeres reunions del 2020 ja van ser en plena pandèmia, tot era online, i llavors, clar, era diguéssim, com era bidireccional, perquè podies fer preguntes i rebies informació, però faltava aquell punt, no?, de fusió, de caliu, no?, de complicitat, segurament, entre la part més municipal i els membres del Consell, que sí, que evidentment hi havia un ordre del dia i podies plantejar temes, però hi havia una fredota, no? Almenys en el nostre cas, que era el primer Consell, almenys a mi em condicionava molt, que no sabies molt bé com funcionaven les coses, i podies dir què no dir, o que com havia... D'ençà que hem començat a treballar de forma més presencial, ha coincidit també amb una voluntat, que jo crec que això ha anat molt bé, d'intentar, sense deixar els grans temes estratègics de ciutat, però intentar també aterrar-los. Llavors van aparèixer els grups de treball, el de model de ciutat, el del comerç, el Torre Negra que explicava la Tana, i que això, doncs, en petites comissions ens ha permès, doncs, entrar més a fons en temàtiques concretes, interpel·lar la ciutadania, interpel·lar entitats sobre el seu posicionament, i l'últim que va haver-hi, bueno, va ser un Consell de Ciutat, jo crec, molt ric, perquè va haver-hi un retorn d'aquests treballs a totes les persones que formen part, els partits polítics, membres de l'Ajuntament, que van rebre en primera persona aquesta aportació que venia d'aquesta feina que havien pogut anar a fons amb temes que realment eren de molta actualitat, i jo crec que la proposta va cap aquí. Si voleu parlar després de l'Assemblea Ciutadana que es crearà el mes de novembre, jo crec que hi ha la voluntat, no?, de que sigui més, el Consell sigui més actiu, més propositiu, més participatiu, sense, evidentment, sempre dient aquest paper consultiu, no?, però que si ho aconsegueix, jo crec que serà més fàcil que s'incorporin les propostes dins de les polítiques municipals, tot i que no siguin vinculants, ni molt menys les decisions del Consell, és clar.
Perquè, precisament relacionat amb el que deies tu, Eduard, que el 2015 va haver-hi un Consell de Ciutat on Mercè Conesa va fer autocrítica i va dir que que portaven 3 anys en marxa, no? que no tenien clar el model de governança d'aquest òrgan consultiu, perquè hi havia ja llavors crítiques, diríem, de que potser no se'ls consultava prou, o etc. No? És a dir, sempre hi ha hagut aquest d'allò, però i em sembla que ha sigut amb aquest nou mandat que va haver un canvi de reglament, sí, o de manera de funcionar, que és com ara explica el Carles, no? Potser, bueno, sembla que se pot haver trobat la fórmula de funcionar. Després, en tot cas, parlarem de l'assemblea, que em sembla que en un article tu vas dir que no ho acabes de veure molt clar, però si vols deixem-ho per després. Però en tot cas, sobre la governança en si, el problema era aquest, no? Que no se sabia en quin moment consultar o com funciona, no? Quin poder teniu els membres?
Bé, jo eliminaria la paraula poder, el deixaria... No.
Sembla bé. No. Quina força. La primera que m'ha vingut al cap, no. Però ja m'enteneu.
No, però ja és això. O sigui, de fet, d'alguna manera, quan es va crear i la sensació que es donava a tots els participants era precisament aquesta, que el govern municipal donava això, un poder, a la determinada gent per poder també ajudar a participar, potser fer arribar determinades coses que des del mateix govern municipal no arribaven. Però jo insisteixo altra vegada en aquesta relació entre el que es pugui argumentar, el que es pugui dir, que es pugui aportar, i la resposta que després hi ha des del punt de vista efectiu, des del punt de vista real. I aquest esment que has fet de la Conesa va ser precisament per això, perquè es va manifestar d'aquesta manera claríssima que això, des d'aquests anys que havia començat a funcionar, no donava els resultats que s'havien previst, perquè a més hi ha una altra cosa que és important considerar. Si les reunions que es fan del Consell són a molt llarg plaç, i es fan, per dir alguna cosa, una reunió cada 6 mesos, és obvi que amb això no n'hi ha prou. Sí que pot haver grups dins del propi Consell que estiguin treballant paral·lelament i estiguin fent coses. Però jo torno de vegada a dir el mateix del principi, però la resposta, l'eficàcia de tot això, només pot venir a mesura de l'acceptació que hi hagi per part del governant de que això és factible o no. I si no ho és, que es comuniqui. I si no ho és, que s'expliqui. I probablement, des del punt de vista del Consell, s'entendrà perfectament. Uh-huh. Ara, l'altra cosa és que quedi un buit i des del moment que hi ha la proposta o la proposició fins que allò passa un temps i ja es veu que no pot ser, és molt negatiu. I hi ha una cosa encara més negativa, i és que es decideixi determinada cosa que en un moment determinat va sorgir del Consell i el Consell no ho sàpiga fins que està en marxa.
Va, posa un exemple. Què va passar? Segur que en tens un al cap.
Jo, perdoneu, però la memòria també em falla, o sigui que deixem-ho així. I en l'acció de l'assemblea, que comentava el Carles, jo que vaig comentar, que vaig dir, és que em semblava que aquesta assemblea que es volia posar en marxa exclusivament tractant el tema Torrenegre era un tema que podia tractar perfectament el Consell de Ciutat. Que no entenc, continuo dient-ho ara, no entenc per què s'ha de cambrar una assemblea. Quina és la diferència? La diferència substancial és que l'assemblea, teòricament, es pot presentar qualsevol participant. Mentre que el Consell de Ciutat està format per unes persones determinades i, per tant, és, diguéssim, reduït. Però, en qualsevol cas, l'assemblea arribarà a un punt que també serà reduïda en nombre. No pot ser pas una assemblea de 3.000 persones, suposo. Per tant, que no entenia per què dupliquem un tipus de funció que teòricament la podria fer perfectament el Consell de Ciutat. Això és el que vaig dir.
De fet, el que expliques, Carles, és que, diríem, des del Consell de Ciutat o des d'una comissió del Consell de Ciutat s'està impulsant aquesta assemblea. No? Vull dir, no sé si neix d'aquí o en quin sentit s'està treballant des del Consell cap a la constitució d'aquesta assemblea.
Bé, de fet, això és una proposta que sorgeix de l'Ajuntament, de crec que encara s'acaben de dibuixar la governança que esmentava l'Eduard, no? I, és clar, el Consell de Ciutat és una peça que, almenys per mi, el valor que té és la suma de totes les mirades, no? Perquè per temes puntuals o sectorials tens els consells de barri, tens les taules sectorials, una persona pot anar a l'audiència pública i fer una demanda o una proposta directament. Per tant, el Consell de Ciutat ho que ha de buscar és aquesta visió global de temes realment estratègics i garantir aquest flux en les dues direccions, és a dir, aconseguir que des de l'Ajuntament es demani opinió o consell en aquells temes que es creu que s'ha de posicionar, i de l'altra és dir com podem fer de vehicle perquè propostes ciutadanes també arribin a l'Ajuntament a través d'aquest consell, coses que no es puguin fer a través de taules sectorials o consells de barri, i en aquesta conjuntura i buscant doncs, això, els grups de treball, maneres de... Es va plantejar des de l'Ajuntament, escolteu, que com veuríeu d'intentar posar en marxa l'Assemblea Ciutadana, que de fet és un nou òrgan que defineix el nou reglament que ha canviat algunes coses de governança del Consell, aquests grups de treball, però segurament el canvi més substancial és la posada en marxa de l'Assemblea, que de fet encara no està totalment aprovada legislativament, no s'han aprovat tots els decrets i tot que s'han de fer, i es fa una primera assemblea com pilot, per dir-ho d'una manera, sobre un tema que és relativament concret i fa que no es dispersi tant, no, el debat, uh-huh. Perquè ens encanta la tertúlia a tothom, que hi ha una feina feta del grup de treball que vaig coordinar jo amb membres del Consell i que es va consultar a moltes entitats i que, bueno, és un punt de partida, no? Llavors es va dir, escolteu, doncs a lo millor podríem assajar què tal funciona l'Assemblea Ciutadana d'aquesta manera de donar un mes per presentar propostes d'intervenció a l'Assemblea, a veure, bueno, i al novembre hi haurà aquesta primera com una assemblea pilot que s'ha buscat un tema que és prou candent ara mateix, però que està prou centrat, com és el de la Torre Negra, amb la intenció de que sigui un òrgan, l'assemblea, que es convoqui almenys un cop l'any, a petició del Consell de Ciutat, amb un tema concret, que pot ser un tema que es decideixi, i també podrà ser convocat, ara no em feu dir, si hi ha no sé quantes persones de Sant Cugat que demanen que hi hagi una assemblea temàtica sobre l'àmbit que considerin oportú. És una cosa que vol començar a funcionar el 2023, i ara, novembre del 2022, s'ha convocat aquesta primera com una assemblea pilot, com un nou ens dins d'aquest marc de governança per mirar d'optimitzar al màxim aquest flux d'informació i de consell, no, des de la ciutadania cap a l'Ajuntament i a l'inrevés.
Suposo que la prova de foc, diríem, relacionat amb les crítiques de l'Eduard, és que el que es decideixi o sorgeixi el consens que hi hagi en aquesta assemblea ciutadana sobre l'ús que ha de tenir la Torre Negra, No diré que sigui vinculant, però vaja, que vagi en aquest clar. Camí, perquè si no, després sí que ens trobarem amb decepcions com la que ha tingut l'Eduard en diversos casos, que no ens ha volgut explicar quins, però a veure si li traiem al cap d'una estona. Molt bé. Doncs, i tu, Dana, tu has viscut, diríem, aquest, que abans ho comentàveu també amb el Carles, aquests últims anys, diríem, de Consell de Ciutat en pandèmia, no? Més enllà de la part tècnica, d'haver-ho de fer el Zoom i la fredor de la que parlàveu, clar, molts dels temes han acabat parlant, sobretot al principi, no?, molt sobre la Covid, la pandèmia, la gestió, etc. Una mica quines conclusions, què en recordes del que es va parlar i del que es va decidir?
O què en queda, no?
O què en queda.
Què en queda? Doncs, home, el fet que els noms, els temes dels grups de treball ja defineixen una mica aquestes preocupacions que hi havia. Evidentment, un era la Torre Negra, que a més hi havia el final d'un llarg litigi, aquest per descomptat, el tema del comerç, el tema de la circulació, que està força lligat. Hi havia un tema de molta sensibilitat social, també, després en pandèmia, claríssimament. Això jo crec que s'ha sentit bastant, sí. Ha arribat molt aquest tema des de diverses organitzacions, perquè a més Sant Cugat és molt ric en organitzacions que recullen aquest sentit social d'atenció del tercer sector, n'hi ha forces. Jo crec que aquestes són... Hi ha altres coses que potser sobrevolen els grups de treball, que jo crec que té a veure, o potser ara jo ho dic, i si no és ben trobat, que és una mica la cosa, la qüestió de la identitat, a vegades. I quan dic identitat, no vull dir identitat del poble, que té el que té. Vull dir de la pèrdua de la identitat, per exemple, amb l'urbanisme, que és una cosa que pocs... No sé què s'hi pot fer des de l'Ajuntament, ho haig de dir, perquè el mercat és sobirà. Mm-hmm. Em fa l'efecte, no? Bueno, aquest és un tema molt, molt delicat, però que ens dol molt, perquè ens hi hem trobat molt en aquest mandat, que han desaparegut. Això és una cosa llarga, fa molt de temps que passa i seguirà passant aquí a Barcelona i a Lisboa, a tot arreu que tingui èxit. Mm-hmm. Però jo crec que això és un tema que ha dolgut bastant. A mi almenys m'ha quedat aquesta sensació i que té a veure també amb la pèrdua de diversos comerços molt representatius del que havia estat el comerç de la ciutat. I a mi em sembla que això ha sobrevolat una miqueta, però n'hi ha d'altres. La circulació, la mobilitat, jo crec que també és un tema... A mi particularment també bueno, i m'ha semblat que sobretot quan s'aplicava la zona de baixes emissions creava tensió i conflicte i por i temences, jo crec que sí. Això mm-hmm. també ha sobrevolat, diguéssim.
Molt bé. I el...
Tinc aquesta impressió. La compartiu?
Sí, sí. Clar, va ser sobre els 2 anys de confinament. Aquests consells, sobretot online, eren potser era més una rendició de comptes, no?, per part de l'Ajuntament, d'anar informant perquè es conegués, no?, què s'estava fent davant de l'emergència que estaven vivint, no?, sense que va haver molts consells,
exacte.
Que era molt de dir, escolta'm, quines mesures socials, econòmiques, s'estan donant, què estem fent, com estem atenent, com està la situació. Era un canal també per explicar com s'estava afrontant aquella situació tan excepcional que vam viure. Jo crec que els 2 primers anys van ser molt, molt, molt excepcionals.
Terribles. Sembla que ens en oblidem molt fàcilment, però són aquí. Jo crec que les conseqüències les començarem a veure amb més gravetat ara.
Mm-hmm. Jo penso que això que comentaves, Tana, de la identitat és importantíssim, el fet de... Perquè Sant Cugat, hi ha una cosa que a mi em fa molta gràcia, bueno, dic això així, perquè Sant Cugat del Vallès no existeix ja. Sant Cugat. Si tu llegeixes qualsevol article, qualsevol comunitat, qualsevol notícia, i Sant Cugat n'hi ha molts a Catalunya, n'hi ha molts. I en canvi, es diu Sant Cugat i tothom...
perquè escrivim aquí.
Diu Sant Cugat del Vallès, tothom en parla i ningú sap on és. Que és una frase molt antiga. Sant Cugat té una característica que en molts casos no es considera, o no es considera des de fora o des de la gent, d'això que en diuen els nouvinguts. I és que des de l'any 92, 91, quan es van fer els túnels del Tibidabo, Sant Cugat ha crescut de l'ordre de 3 a 3.500 persones cada any. Això és una modificació, és un canvi tan brutal, que afecta, evidentment, la circulació, els serveis, l'escolaritat, o sigui, l'ensenyament, la sanitat, o sigui, ho afecta tot. Si tu fas una visió de diferents llocs de Catalunya, no només de Catalunya, i comproves com ha crescut amb els anys, hi ha una sèrie de poblacions que han crescut molt. Però és que Sant Cugat, en 20 anys, ha crescut 3 vegades. Clar, des de qualsevol ajuntament, sigui quin sigui l'ajuntament, quan es fa una mirada sobre les necessitats del poble, ciutat, evidentment, en aquest moment, en 94.000 censats, que n'hi ha més dels 94.000, jo t'ho puc assegurar, sobretot a segons quines sot, a la foresta, a les planes, segur que n'hi ha més d'aquests. Aquests 4.600 de la foresta són segur molt més. Quan tu mires la dificultat que suposa per qualsevol govern municipal pensar amb la perspectiva de 4, 6, 8 anys vista quines necessitats hi haurà en aquesta ciutat, amb un creixement d'aquest ordre es fa molt difícil, costa molt. Per tant, com a conseqüència, penso que quan es va pensar en la creació del Consell de Ciutat, a mi em va semblar d'entrada molt bo perquè permetia, o se suposava que permetria, que els que estiguin al govern municipal els hi arribés constantment tota una quantitat d'informació que els hi servís per fer millor la seva feina, que en definitiva és el que han de fer, treballar pels que els han votat i els que no els han votat també, treballar pel ciutat que estan governant. I a vegades no, sempre que no es consideri. També hi ha un altre problema a afegir amb els últims quals paraules de la pandèmia, que evidentment ha sigut brutal en aquest sentit, però hi ha un altre aspecte que és els canvis legals. És a dir, el funcionament en aquest moment de la secretaria i de la intervenció de l'Ajuntament no són els mateixos, no poden ser, és a dir, no és que no siguin, no són els que eren abans. Com a conseqüència, la primera cosa que es va produir per una part per la pandèmia i per una part per aquest canvi va ser la llargada de qualsevol tipus de gestió que es pogués fer, com per exemple una cosa tan elemental com els permisos d'obra. Això és una cosa... No només els permisos d'obra, les llicències per edificacions, sinó per fer qualsevol cosa en una casa. Això és brutal. Per tant, jo insisteixo, des d'aquest punt escèptic, però a vegada optimista, jo penso, home, sí, clar que sí, Consell de Ciutat, clar que sí. I quan més actiu pugui ser aquest Consell de Ciutat, millor. I quan més cas li feu, no en tot, amb algunes coses, també millor. Perquè sereu vosaltres, polítics, els que de veritat entreveure el profit.
Sí, sí, totalment d'acord.
Això els primers. Després també la població, evidentment. Però vosaltres els primers.
És un privilegi poder escoltar i tenir tan a prop les sensibilitats de la ciutat.
Home, i tant.
Totalment.
Sí, jo crec que el que em sembla que deies, Eduard, a més ja, és que és evident, no?, que hi ha la complexitat afegida que ara mateix hi ha molts Sant Cugats, no? És a dir, no té res a veure una Floresta amb un barri de Sant Francesc o un nucli històric amb un Mirasol, i per tant hi ha barris que tenen un Consell de Barri molt potent i que allà està funcionant molt bé i que diguéssim, ja no diem Valldoreix, que té l'entitat municipal descentralitzada.
Perdona, Carles, perdona, imagina't tu Ulls-Palleres.
Clar, un barri de nou que està començant i creixent, que necessita molt de serveis. Per tant, dius, quin ha de ser el paper del Consell de Ciutat en una ciutat tan complexa, tan diversa, que està creixent a una velocitat desmesurada, que no tens tots els instruments a la mà, perquè urbanísticament hi ha un pla general metropolità que no depèn de tu, sinó de l'àrea metropolitana, que de mobilitat hi ha l'entitat del transport metropolità. Per tant, hi ha una complexitat i es veure com el Consell de Barri, entesa com una veu potent de la ciutadania, pot ajudar el govern municipal a tenir pes i a posicionar-se davant d'altres institucions i poder tenir més força que no només com un govern municipal. I en aquest sentit jo crec que s'ha de trobar aquest equilibri perquè, és evident, Sant Cugat és molt complex, és molt interessant, s'hi viu fantàsticament bé, però té una complexitat i uns reptes per extensió del municipi, per diversitat i per canvi, per dinamisme, que jo crec que hi ha ben pocs municipis que els tinguin ara mateix.
Uh-huh. I per la pròpia organització territorial de la població, clar, perquè té un nucli antic molt clar, molt clar, claríssim, on s'entén molt bé que s'apliqui les zones de baixes emissions, per dir un exemple, però després és tan descentralitzat, tan divers, tan dispers, tan repartit, que això el fa molt complex. I ja no et dic, i això m'afecta directament, la relació amb Valldoreix. Aquest seria un tema bastant a part. Sincerament.
Sí, podríem fer-ne un altre. No?
Sincerament. Sí, perquè moltes vegades sembla difícil que es vehiculin les preocupacions que al final, si estem parlant d'un carrer a l'altre, si quan parlem de transport públic estem parlant d'autobusos que haurien de vehicular barris, de travessar-los des del centre o des d'un extrem de Sant Cugat fins a la Floresta, passant per Valldoreix, és igual, el que vulguis. Vull dir, és que no, això no s'acaba d'entendre. Ja, crec que és una assignatura bastant pendent.
Hi ha una altra característica que no es pot oblidar de Sant Cugat, que per mi és importantíssima per entendre determinades coses, i és la proximitat amb Barcelona. És a dir, hi ha moltíssima gent que ha vingut els últims 20 anys a viure a Sant Cugat, que jo dic d'una forma, potser, diguéssim, poc justa, dormen a Sant Cugat.
Sí, és una...
Dormen a Sant Cugat. I m'he trobat amb moltíssima gent, ja ho sabeu, jo estic molt amb el tema de les arts escèniques, i m'he trobat amb moltíssima gent que feia 5 anys que hi havia aquí i no sabien que hi havia el Teatre Auditori.
És gros, eh?
Una cosa que
és
no hi haguessin...
És gros el fet i és gros el teatre.
No, una cosa és que no hi haguessin anat mai. Aquest seria un tema. No, és que em deia, ah, teatre? Ah, sí, a on? Escolta'm, per tu no veus que hi ha, inclús hi ha, doncs, banderoles posades al carrer explicant que ven determinats... Que ha vingut, com és possible? Ha vingut, aquest músic ha vingut, i aquesta obra, com és... Sí, això passa. I aquest és un element que perjudica en segons quines coses, si no afavoreix, perquè aquesta persona que surt, quan surt amb el cotxe, sigui la mobilitat, les dificultats que pot tenir, sí que les veu i les sé. Però, en canvi, determinades altres coses no les veu. O no les sent, o no les... No li importen, en definitiva. I aquest és un punt que a vegades no es considera. Els nois i noies que estudien a ESADE, que venen d'Alemanya, de França i tal, segur que els seus pares pensen que estan estudiant a Barcelona. Segur. Jo estic convençut.
Home, i a més els veus passar des d'allà, tota la Rambla Ocellets...
Que van a buscar el metre.
Per això,
va buscar el metre.
No, és que moltes vegades faig grups.
Per això jo recordo, veureu l'anècdota, que ja fa molts anys que Granollers i Montmeló es discutien per com s'havia de dir el circuit i al final es va acabar dient de Montmeló i li van posar el nom oficial del circuit de Catalunya, però tothom el coneix com el circuit de Barcelona.
Exacte.
Tu te'n vas on vulguis, el pes de la marca Barcelona
sí.
És molt potent.
Això passa, també amb el Teatre Nacional de Catalunya.
El Teatre Nacional, que és el de Barcelona, tot és de Barcelona. Clar,
no volíem fer uns Jocs Olímpics al Pirineu.
Barcelona, us imagineu.
I els pisos turístics que hi ha, que també és un fenomen que estem rebent els últims anys, també és a causa d'això. La gentrificació també ens va absorbint.
I això és difícil de solucionar.
Sense les eines,
penso eines. Realment el govern municipal de Sant Cugat, a part d'altres coses, per mi això és una gran dificultat. O sigui, el poder diguéssim, equilibrar el que seria el funcionament d'una ciutat, diguéssim, normal, per entendre'ns, a 25-30 quilòmetres de Barcelona. Aquesta que és com està, que la continuació del tren dels Ferrocarrils de Catalunya és la condició d'un metro, que fas a la plaça Catalunya i va seguint i va seguint, això modifica molt la mirada que tingui determinades persones. I, per tant, com es viu a Sant Cugat? Jo amb una festa de tardor ho vaig dir. No viviu a Sant Cugat, viviu Sant Cugat. Treu la... Viviu Sant Cugat, viviu el que és Sant Cugat. I no es quedeu només... ens agrada molt, hi ha molts parcs, és fantàstic, hi ha molt jardí, els nens s'ho passen molt bé, no sé què. No. Entreu una mica més. Això que dèieu abans de la riquesa de les entitats culturals i recreatives i esportives, és que és brutal.
I a més històriques.
Històriques, a més. Ara tots serem 30 anys, 50 anys, fusió, 50 anys en aquest moment. Escolta'm, els bastoners, 30 anys. Això no existia, es va anar creant.
50 anys l'Ateneu va fer, no? Sembla,
sí, per això et dic que tot això té una força social, de cohesió, hauria de tenir una força de cohesió social que jo penso que a vegades no la té precisament per aquesta falta de participació. També dic una cosa, si tothom volgués participar, la feina que hi hauria per poder... Però quan qui vi segons...
Amb això em sembla que no has de patir, perquè hi ha una cosa que la destacàvem també en l'últim consell i jo a mi em sembla que és meritòria, i és que jo crec que la gent, i no parlo per mi, parlo precisament per gent com l'Eduard, que ja es veu, o com el Carles, que vol molt compromís per part de la gent. Si vols participar, si et vols implicar, si vols pensar com estan les coses i com podrien ser, vol molt compromís per part de la gent. I no sempre la gent ni pot, perquè és temps, ni vol. O senzillament perquè aquesta relació, potser a nosaltres, si em permeteu, potser ens és una miqueta més fàcil perquè fem vida de poble, encara que treballem a Sant Joan d'Espí o a Barcelona o a Mataró, és igual. Però l'hem feta per l'educació, per les escoles, per les entitats de lleure o de cultura. Potser per això a nosaltres ens és més fàcil, però és veritat que no és fàcil.
I potser també és tan important, com que comentava abans l'Eduard, de les persones que realment s'impliquen de veritat i dediquen part del seu temps, que vegin que hi ha un retorn positiu, perquè si no, pots el barret al foc, dius, clar, dius, escolta'm, perquè no vegi res positiu, ja tinc feina per moure papers, o me'n vaig amb els amics a fer una cervesa. Per tant, jo crec que trobar aquest retorn que posa en valor la feina i que veus materialitzat o que es fa com a consell o com a taula sectorial, perquè cada any hi ha més, o com a consells de barri, fa que que això que vagi quallant i que hi hagi més gent, perquè quan estàs en un moment de to baix, pel que sigui, es va desinflant, no? El cercle virtuós, és molt fàcil que canviï el sentit i de cop i volta la feina feta durant molts anys, i dius, ostres, què ha passat? I resulta que s'ha desinflat tot perquè hi ha hagut un període de to baix, no? I costa molt, de reenganxar perquè estàs escaldat, clar.
I la població no és fàcil, tens tota la raó, Eduard, que és molt, molt difícil. Hi ha gent que no us passa que us assabenteu que viuen a Sant Cugat i dius, sí. On deu viure?
No me l'he trobat mai.
Sí, no me l'he trobat de cap manera, ni al mercat, ni al teatre, ni passejant, ni comprant.
Hi ha un element que ajuda molt, hi ha un element que ajuda molt a aquesta integració, i és si els nens i les nenes van a l'escola aquí.
Totalment.
Si van aquí i automàticament des de Sofia fan una activitat després postescolar en un lloc determinat, el que sigui, de ball o de dansa o de buris, és igual. Si això es produeix, aleshores hi ha, evidentment, la connexió amb els pares. I a partir d'aquí pot haver-hi molta més activitat.
Completament.
Totalment.
I, clar, si un et diu, viu, on viviu a Sant Cugat? Ah, sí, on? Al barri de Vullpallers. Ah, i els nens a quina escola van? A Barcelona.
I on compres?
Ja.
El supermercat aquell de camí, no sé.
Sí, exacte. Exacte, és així. Això de la compra, de totes maneres, jo penso que tinc un problema, no aquí, com tu apuntaves, Dana, no aquí, sinó arreu. I és el fet que jo no ho suporto, el fet de la compra. Jo sempre dic Amazon, no només s'acaba amb Amazon, però sempre dic el mateix.
La compra en línia,
no compreu, online. No compreu Amazon. Abans mireu si hi ha alguna cosa aquí al costat mateix, perquè la persona que compreu us tractarà, us veurà, ho coneixereu. Si hi ha coses que potser no, però la majoria de coses sí que es poden comprar de proximitat. No, però intenteu, feu una mica d'esforç aquest de fer-ho així. I això es va veient que vaja, cada vegada va perdent. I jo visc a la Floresta. Doncs allà a les cases, jo veig cada dia, i jo no estic tot el dia fora per poder veure-ho, però quan surto, sempre hi ha una furgoneta d'algun repartidor. Sempre n'hi ha alguna en alguna de les cases. I em quedo parat i penso, pues cada dia... Però t'hi hagués comprat cada dia un llibre determinat, molt bé. Compreu el meu, no?, per exemple.
Per exemple. O el meu, ja. Pues, si
també,
hem de parlar de la novel·la, també. també aquí.
Veritat, que també té llibre, Carles.
També té llibre.
Molt bé. Fem l'espot.
Aprofitem per fer l'espot.
No sé quin és.
No, el Camins de Desig. Llavors us explico a micro tancat, que si no em diran que he aprofitat per fer...
Ja vaig venir.
Assassinat a la sala capitular.
A la sala capitular, de Pedra i Sang.
Però molts morts, eh?
Sang i fetge.
Sang i fetge.
Sang i fetge.
Molt bé. Doncs escolteu, moltíssimes gràcies a Eduard Jané, Tana Collados i Carles Castell per venir a Cugat Mèdia, a Ràdio Sant Cugat, a parlar d'aquests 10 anys del Consell de Ciutat, que en siguin molts més, que es puguin corregir aquestes petites disfuncions i, en tot cas, que la gent se senti útil de poder-hi participar. Sí, digue'm, en Tana.
Vull dir una cosa... que no només com a col·lega, que també podria ser una raó, jo felicito realment els mitjans de comunicació de Sant Cugat per la feina que feu, perquè jo penso que vehiculeu molt aquesta ciutat tan difícil de...
Sou un gran altaveu, sí.
D'això, de relacionar, perquè és el que deies. En nombre d'habitants devem ser els quarts, em sembla, de tot el país, i és molt, molt difícil de gestionar. I a vegades un mitjà que trobes tan fàcilment com el Tot Sant Cugat, t'assabentes de coses senzillament per aquesta petita revista que li he dit tota la vida en el Grau, i vosaltres no cal dir.
Molt bé, fem la feina que ens toca, som l'altaveu de la ciutat.
Una altra peça clau del teixit de la nostra ciutat.
Absolutament. Doncs recullo els agraïments. Gràcies per ser-hi, reitero. I als oients, doncs fins a la propera tertúlia. Moltíssimes gràcies.
Adéu-siau. Moltes gràcies.